ja que sigui cada any en el calendari, perquè s'agraeix que hi hagin que els esports dos vulguin fer aquestes diades solidàries. Ivan, doncs ho hem de deixar aquí, t'escoltarem d'aquí una estona amb el Sona Mixta i també aquest vespre. Es pot repassar alguna cosa del Canal 10 d'aquest vespre?
Doncs sí, doncs que avui entrevistem doncs els dos capitans oficialment retirats, com són Jo Suprieto i Marc Gelmà.
Perfecte, doncs Ivan, gràcies i fins dilluns que ve.
Vinga.
Bé. Molt bé, doncs ho deixem aquí perquè ja ens han tocat a les 12 i és el moment de cedir el testimoni a l'Ona Vilà amb el més calent a l'Aigüera. Demà hi tornem, adeu-siau.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
A l'Escala, l'esport té veu pròpia. Cada dilluns i divendres a 2:15 del migdia, connecta amb Zona Mixta el programa esportiu de ràdio L'Escala amb Ivan García. Resultats, entrevistes i tota l'actualitat dels equips i esportistes locals. Zona Mixta, l'espai on l'esport de casa és protagonista.
Ruta 66 és un programa dedicat a diferents estils de música americana. Un espai radiofònic que inclou clàssics, novetats discogràfiques, un cop d'ull als èxits, versions, concerts i l'artista de la setmana. Ruta 66, a Ràdio L'Escala, dilluns a les 8 del vespre i dimarts a les 9 de la nit.
Sabies que gairebé un 40% dels residus que generem a casa són orgànica? I que si els reciclem, evitem l'emissió de gasos i obtenim compost? A l'Escala ja disposem del contenidor marró, separem l'orgànica i lluitem contra el canvi climàtic.
Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a més.cat i descarrega't l'app. Ser a prop vol dir veure les coses més bé. Apropa't al que t'interessa amb la xarxa Més. La teva plataforma audiovisual de qualitat, proximitat i gratuïta. Gaudeix dels continguts de més de 30 televisions locals i podcast quan, com i on tu vulguis. Entra a la xarxa més.cat i descarrega't l'app.
És única, no s'assembla cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Cuinem idees, remenem temes i esquitxem converses. 30 anys acompanyant-vos cada migdia, perquè encara avui el més calent és a l'Aigüera. Ara, amb l'Ona Vilà.
Benvinguts i benvingudes al Més Calent a l'Aigüera, el magazín matinal de Ràdio L'Escala. Avui, dilluns 4 de maig, encetem nova setmana i també nou mes aquí al Més Calent a l'Aigüera i m'agradaria començar el programa fent un cop d'ull a l'escena internacional, concretament al conflicte del Golf Pèrsic. La setmana passada explicàvem que la notícia de l'assalt israelià a 22 vaixells de la Global Sumud Flotilla en aigües internacionals. Un assalt en què l'exèrcit de Netanyahu va detenir 170 activistes, d'entre els quals una vintena de catalans. D'on divendres passat els presoners van ser alliberats i lliurats a les autoritats de Grècia després d'un acord entre Tel Aviv i Atenes. Ara bé, Israel va mantenir i encara manté detinguts dos portaveus del moviment, el palestino-català Saif Aboukesh i el brasiler Thiago Ávila. La fiscalia israeliana acusa els dos activistes d'assistència a l'enemic en temps de guerra, contacte amb un agent estranger pertinent a una organització terrorista i transferència de béns en favor d'aquesta. Etiquetes extremes que, segons una de les advocades de la defensa, Israel utilitza per justificar un procés d'interrogatori sense proves sòlides ni jurisdicció. I és que, segons l'advocada, Israel no té base jurídica per aplicar aquestes lleis a ciutadans estrangers interceptats en aigües internacionals. En aquest sentit, més que una detenció, la flotilla considera la detenció d'aquests dos activistes un segrest per fer xantatge a la resta d'activistes humanitaris. Els governs d'Espanya i el Brasil han emès un comunicat conjunt demanant l'alliberament dels dos activistes i el seu retorn immediat i denunciant l'acció del govern israelià que consideren il·legal, ja que l'assalt es va produir en aigües internacionals fora de la jurisdicció israeliana. A més, els ministeris de defensa dels dos països estan treballant per la seva alliberació. Per la seva banda, les defenses han denunciat maltractaments greus dels dos activistes i han demanat que s'obri una investigació sobre la conducta dels responsables militars que els custodiaven. De moment, els dos activistes romanen detinguts en règim d'aïllament i han començat una vaga de fam per protestar per la seva situació. I ara sí, després d'aquest petit apunt, anem a fer un repàs de tot el que tindrem avui. Avui començarem el Més Calent a l'Aigüera amb una nova entrega del Guaita que tenim amb en Sergi Corral, que avui ens portarà a fer una volta per la Mediterrània. Després, a Drets de Butxaca, en Jan Botins descobrirà com funciona el sistema penitenciari a Catalunya i el dret a la segona oportunitat. I tot això ho farem amenitzat amb el Mundo Sonoro del DJ Bigut. Abans d'endinsar-nos en les seccions i saludar els col·laboradors, però, com sempre, hem de fer un repàs de l'actualitat local amb la veu dels informatius d'aquesta casa, la Lali Giné. Lali, bon dia.
Oi, bon dia, bon dia. Bon dilluns.
Bon dilluns.
Dilluns una mica rúfol, com sí. Tot el cap de setmana, una miqueta en general.
Exacte, portem uns dies i això una mica...
Sí. Bueno... De la primavera.
Exacte, sí,
ja està.
És això, dies de molt de sol, dies de molt de núvol,
Escolta, sí. El maig cada dia un raig. Això no sé com s'ho fan, perquè és a l'abril cada gota en val mil, al maig cada dia un raig, vull dir... Bueno, sempre plou llavors, no?
Bueno, a la primavera sí.
Vale.
Clar, abril i maig.
Que estem en un país de sequera, però portem un anyet que, bueno, molt bé.
Bueno, ja està bé que plogui.
Sí, i tant. No ens queixem. Sí, les notícies locals, no?
Sí, som-hi, exacte.
Anem cap allà. Parlarem de l'associacionisme escalenc, que ha mostrat força en l'onzena edició de la Fira d'Entitats Locals, que s'ha celebrat aquest cap de setmana. Han passat una trentena d'associacions i centenars de visitants, i ha estat un punt de connexió entre les mateixes entitats i la ciutadania, demostrant que el teixit associatiu del municipi és més actiu que mai. Ho hem comentat més d'una vegada.
Exacte,
aquí l'escala, el poder associatiu és molt gros, eh? Vull dir...
El sol fet de tenir una trentena d'entitats, això ja denota que la gent té ganes d'associar-se i de fer coses.
Vull dir que és difícil que vulguis fer alguna cosa i no trobis la teva associació que ho faci.
Exacte.
No? Està molt bé. Va, doncs, això per una banda. També, què hem tingut més aquest cap de setmana? La botiga al carrer. I això sí, dissabte, té un solet, almenys al matí, i part de la tarda també, estupendo. Per tant, ha celebrat una botiga al carrer molt concorreguda, és a dir, hi ha hagut molta gent.
Èxit,
sí. Sí. L'edició de primavera de la botiga al carrer ha destacat en vendes i en gent. Han estat 26 parades de comerços adherits a l'Aubet, que s'han situat entre la platja i la riba. Si mires la foto, realment fa goig, perquè des dels inicis fins ara, doncs això ha anat creixent, i bueno, al principi eren 4 parades allò mal posades amb tot el carinyo, no? I ara és tot el front que està ocupat per les parades i fa goig, no? Com dèiem, el temps hi ha acompanyat, en un dia variable i sense calor. És que m'ha fet en Sergi aquesta notícia, llavors es nota això, eh? Un panorama òptim per passejar i comprar. El que dèiem, no? Amb aquesta temperatura superagradable, i realment sí, hi havia molta gent voltant per allà i mirant coses i comprant.
Això és l'important, no? Perquè al sí, final la botiga al carrer es fa per vendre.
Si vas a mirar, molt bé, però com no compris, doncs malament. No, no,
bueno,
no.
A vegades mires i després t'acabes de decidir i vas a la botiga a buscar-ho.
Sí, però sí, clar, sí. Però bueno, la gràcia és que...
És que aprofitis
que
aquell dia...
perquè
comprar.
A més hi ha descomptes, hi ha coses importants, estan bé, està bé. Bueno, va. També coses que s'han acabat aquest cap de setmana. El sisè, que és els palitos i
com les... Com posat en números romans
sí,
i ja no...
Sí, els números romans i jo trigo un temps a processar-los.
On te tens el pal? Abans de la meva baixa o després?
No, és el setè, Setè.
Setè vol dir que n'hi ha dos de pals.
N'hi ha dos de pals. Ah, vale. Hi ha una UB i dos pals.
El setè, sí.
Setè taller de cançons tradicionals, que ha fet el seu concert final al pati de l'Alfolí de la Sal. S'ha celebrat, com dèiem, aquesta cloenda amb el cançoner del cançoner de l'Escala, dirigit per Ramon Manent. L'objectiu d'aquesta activitat lúdica i cultural ha estat recuperar, reviure i donar vida a unes cançons que feia més de 100 anys que no es cantaven i que formen part, com dèiem, del patrimoni musical escalenc.
Home, importantíssims, aquests tallers que fa en Ramon Manent, que ja n'ha fet 7, eh?
Exacte, i ara aquest any l'hem anat seguint per agenda tots els que van fent al llarg d'aquest cap de setmana i aquest dissabte també ha estigut... No, aquest diumenge ha estat el concert final a l'Alfolí.
Doncs molt interessant aquest taller. Què més tenim aquest cap de setmana?
Més coses que han passat. El centenari del Sardinal Serrata. És l'embarcació aquesta de...
De la llatina.
Sí, de les super... Bueno, aquestes embarcacions com de fusta i tal, allò... Molt curioses, eh? El Club Nàutic ha organitzat aquest dissabte aquesta trobada de vela llatina per commemorar el centenari. L'acte ha plegat 19 embarcacions, bueno, eren una vintena, sí, amb procedents de Catalunya, de les Illes Balears i la Catalunya Nord. Teníem gent del sud, gent del nord, gent de... Sí, això ens deia la Mariona. I han reafirmat el compromís del municipi vers la preservació i la transmissió del patrimoni marítim. Home, ha estat maco de veure. Llàstima que just en el moment en què sortien bufava com una mica de llevant, no? Una mica de marinada, no sé exactament què era.
I les va desviar una mica?
Van fer la sortida bé, eh? Però bueno, era com bueno, una mica més i pensàvem que ja no sortiran de port.
Clar,
ja
perillava una
perquè,
mica.
Clar, que no, estem parlant d'unes embarcacions
delicades.
Delicades,
sí, sí.
No? Però bueno, va ser tot curiós i maco i molta gent que ho va voler anar a veure.
Perfecte.
I anem amb els deportes.
Som-hi.
El Futbol Club L'Escala, que ha tancat el curs amb una solvent victòria contra el Lleida Esportiu per 4-1, qui ha culminat amb derrota ha estat el CTT Ser L'Escala, que ha quedat per 0-4 contra el Caja Sur. Bueno, ja...
Al final ja... Ens ho esperàvem una mica,
sí,
no?
Sí, han perdut la categoria, ja...
Estava cantant.
I a més el Caja Sur, segons dèiem l'altre dia, és el líder, no?
Exacte, sí, sí, sí.
Llavors...
No hi teníem gaire res a fer.
Molt a pelar no ho teníem.
Bueno, és... mala sort, coses que passen.
Coses que passen.
Port, a vegades es guanya,
exacte.
A vegades es perd.
Mira, el futbol han guanyat. Mira, ja està.
Mira, sí, veus, una notícia
de,
bona.
Una de cal i una de...
Exacte.
Sí. D'arena, no? És l'altra, sí, exacte. Sí. Ui, el tema de les frases, de les dites populars, no el controlem massa.
Bueno, jo en català sí, però en castellà no. Bueno, si me la fas en castellà, no...
En castellà no ho entenc, que és una cosa... Jo, allò de la immersió lingüística, jo... En fi... Bueno, va, i el temps.
I el temps,
el temps, amb aquest inici de setmana més variable, amb aquestes nuvolades, amb alguns xàfecs d'última hora, o última hora del dia, val? No, última hora.
Última hora vol dir última hora del dia,
última
no?
Última hora del dia, perdó. Estiguem atents, no...
Impermeable a mà, paraigües a mà, per
no,
si un cas.
I no, sobretot aneu amb xancles no. Cap al vespre. Si us podeu posar a les bambes, millor.
I no us refieu de que si fa sol ara no vol dir que no pugui ploure després,
exacte,
eh? No ens refiem.
Exacte, bàsicament... ens ve dir això, el temps.
Doncs vinga, Lali, moltes
vinga,
gràcies. I ens ho amplies tot això al punt de la una.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
L'anxova milionària et regala cada setmana un dècim de la Loteria Nacional. Vols participar als sorteig que fem cada dimecres a 12:45 del migdia al més calent a l'aigüera? Doncs envia'ns un WhatsApp o truca'ns al 972-77-10-00. 972-77-10-00.
guaita que tenim. Obrim la finestra per observar i comprendre el nostre entorn natural. Amb Sergi Corral.
Benvinguts i benvingudes un dia més al Guaita que tenim amb en Sergi Corral. Sergi, bon dia.
Molt bon dia, Ona.
A veure, Sergi, de què ens vols parlar avui?
Doncs mira, avui en el Guaita anirem a fer la volta rodona a la Mediterrània.
Ah, carai, però ho farem per mar, per terra, com ho farem això?
Podem fer de les dues maneres. Si ho fem pel mar, potser ho tenim més fàcil, perquè del que anem a parlar avui justament és de les complicacions geogràfiques que té tota la Mediterrània. Per tant, parlarem d'això, de la terra que l'envolta, de les muntanyes i hem de començar primer de tot per l'arrel llatina, ja de la paraula, que ens explica moltes coses.
Doncs som-hi, què vol dir això de mediterrani?
Doncs mira, la paraula mediterrani prové del llatí mediterranius, que significa literalment al mig de, la terra. S'utilitza principalment per referir-se al mar situat entre Europa, Àfrica i Àsia, així com a les costums, la cultura, el clima i la regió geogràfica vinculada a aquest entorn. Això és la definició que ens fa el DIEC, el Diccionari de l'Institut d'Estudis Catalans.
Ja ho tenim situat, eh? El Mediterrani, un mar que està envoltat de terres, per tant avui ens fixarem en aquestes terres, no,
exacte,
Sergi?
Ens fixarem en aquestes terres. Terra molt rugosa, eh? Ja ho veurem, no terra pas plana. En una regió mediterrània que s'estén a la vora de tot el mar Mediterrani en un perímetre, si fem la volta, aproximat de 46.000 quilòmetres.
Déu-n'hi-do.
Tenint en compte, el perímetre és com allò que a vegades que diem dels budells que estan molt replegats i que si els estirem són molt llargs precisament per aquests plecs, tenint en compte precisament això, la irregularitat de la costa i sobretot el nombre d'illes. A la Mediterrània hi ha al voltant d'unes 10.000 illes, que són moltes.
I tant.
Hi trobem representats, com hem dit, tres continents, Europa, Àfrica i l'Àsia, podríem dir, més occidental, en un mar tancat, només obert a l'Atlàntic per l'estret de Gibraltar i, com dèiem, envoltat de muntanyes. Unes muntanyes que són fruit de diversos processos, allò que hem parlat alguna vegada, d'orogènia, i per tant el xoc tectònic entre la placa euroasiàtica, europea asiàtica, i la africana, que just s'ajunten al bell mig de la Mediterrània. Per això, indrets d'Itàlia, nord d'Àfrica, sud de la península Ibèrica, Grècia, hi ha molts terratrèmols, molts sismes. I per això, sobretot al centre i sud d'Itàlia, és una regió volcànica molt activa.
També
per això mateix.
Pel xoc de les plaques.
Pel xoc de les plaques. Tant és així que molts cops s'ha arribat a la Mediterrània com una cubeta tancada amb autèntiques parets a banda i banda. Això tenia exemples, per exemple, el climatòleg Agustí Jansà i meteoròleg de les Illes Balears, que dibuixava això, la Mediterrània com una cosa tancada, amb parets a banda i banda, representant totes aquestes serralades i muntanyes que poden superar, o que arriben a superar, els 4.000 metres d'alçada.
Està ben encerclada, aquesta Mediterrània.
Ben envoltada. És com una olla. Això ja veurem després, que també tota la olla aquesta té influència del clima, també, i de tot el clima de tota la regió. Si et sembla, comencem a fer aquest viatge que hem dit.
Som-hi.
Per la Mediterrània. El començarem d'oest a est i començarem per la península Ibèrica. No anirem en detall, però sí que farem un tastet perquè veieu totes les muntanyes que envolten aquest mar, Començant per la península Ibèrica, la seva vessant llevantina, i ens trobem amb les serralades bètiques. I aquí trobem el Mulhacent, que és el pic més alt, que té 3.479 metres d'alçada. Ja trobem un pic de més de gairebé 3.500 metres d'alçada a l'extrem sud. Després trobem totes les serralades litorals valencianes i catalanes, l'extrem més oriental de tot de la serralada Ibèrica, que són els ports de Tortosa, Beceit, i els Pirineus, que acaben a la Mediterrània amb el Cap de Creus. Tenim cims a tocar dels 3.000 metres d'alçada, 2.900 i escaig, al Ripollès, a molts pocs quilòmetres del mar, no? a escala geogràfica. A França, si anem viatjant, progressant cap al nord, el massís central francès s'estén des de la vall de l'Aude fins a la del Roine. amb alçades més modestes, que com a molt arriben a superar els 2.000 metres d'alçada, però que sí que tanquen cap a l'interior i fan, per exemple, que aquestes muntanyes, aquestes zones, siguin un òptim pluviomètric, sobretot en situacions del sud i de Xaloc. Tota la zona de les cabenes franceses, que aquests episodis de pluja poden arribar a deixar 500, 600, 700 litres per metre quadrat en 2-3 dies, o sigui, un autèntic exprimidor de pluja, eh? I, evidentment, a l'altra banda del Roine hi ha els Alps, que és la gran serralada mediterrània per extensió i per alçada, no?, amb pics per sobre dels 4.000 metres d'alçada, que s'estenen entre França, Itàlia i Eslovènia. Aquesta forma de mitja lluna, amb el pic, podríem dir, central al Mont Blanc, que té 4.807 metres sobre el nivell del mar, i amb quatre dominis, per entendre'ns, eh? Els Alps marítims, que arribarien fins a la banda de Mònaco, desemboquen al mar, per entendre'ns, és com els Pirineus, que arriben al mar pel Camp de Creus i per on arribi, doncs els Alps arriben al mar cap a la zona de Mònaco, Nice i tota aquella zona, eh? Els Alps centrals, els Dolomites, i els Alps julians, que ja són els que s'estenen per Eslovènia, eh? Els Alps més de la zona més oriental. Els Apenins, per altra banda, travessen Itàlia de nord-oest a sud-est, i aquí hem de sumar el sistema volcànic amb el Vesuvi o l'Etna com a grans cims, aquest últim, evidentment, de més de 3.000 metres a Sicília.
Aquesta és tota la zona aquella que ens deies, tan volcànica d'Itàlia.
Tan volcànica. El mar Adriàtic també està completament envoltat de muntanyes. Els Alps Dinàrics, que travessen Croàcia, Bòsnia, Herzegovina i Montenegro, amb cims de més de 2.700 metres, com el Korab, que en té 2.764. Grècia també és una de les regions més muntanyoses de la Mediterrània, on destaquen les muntanyes de Pindo i el mont Olimp, amb 2.917 metres sobre el nivell del mar. Grècia, tant Grècia com les seves illes, són molt muntanyoses. L'extrem més oriental de la Mediterrània, ja dins el continent asiàtic, ens segueix posant al mapa autèntiques parets vora el mar. Les muntanyes de Bey i Tauro, a Turquia, s'enfilen fins als 3.756 metres.
Carai, gairebé 4.000, eh?
Gairebé 4.000. I a la Capadòcia hi trobem l'Erisses d'Agis amb 3.917 metres sobre el nivell del mar. Per tant, són muntanyes que ja s'acosten als 4.000 metres d'alçada. O sigui,
autèntiques. Són importants, sí, sí.
Molt, molt, molt importants. També hem de dir que com anexa al mar Mediterrani, en territori turc i al mar Negre, que el mar Negre també és partir de l'estret i evidentment també pertany i també està envoltats per una regió una mica més planera que desemboca d'Ucraïna, tota la regió aquella, però al sud sí que té una regió molt més muntanyosa. Ens anem cap a les muntanyes del Líban, i a la zona on tanca la Mediterrània, la zona més est, la zona més oriental, que s'enfilen fins a sobrepassar els 3.000 metres d'alçada. I també recordar que els Alps de Palestina i Israel també superen els 1.000 metres d'alçada, eh? Tota la zona aquella dels Alps del Golan, no? També és una zona que a vegades veiem imatges del conflicte, però algun hivern les hem vist nevades també, eh?
Sí.
Per tant, també són muntanyes prou altes. Si ja saltem a territori africà, Egipte i Líbia, just al sud, podríem dir que trenquen amb aquesta característica muntanyosa de la Mediterrània.
Ah, carai.
És la part més plana de totes. Per què? Perquè hi ha tota la plana al·luvial del riu Nil, que això és un territori baix, és un territori inclús per sota del nivell del mar en molts llocs. És la plana al·luvial del Nil i la depressió de Qatara. També és un territori pla, és un territori molt fèrtil, és un territori que sempre ha estat molt, molt agrícola, no? I s'han desenvolupat també grans civilitzacions, com en aquest cas la civilització egípcia. Les muntanyes, però, tornen a aparèixer a Tunísia i Argèlia, seguint a l'extrem més oriental de l'Atlas africà, que és la gran serralada del nord d'Àfrica, no? A l'Atlas. Tenim, per exemple, la serralada de l'Aurès i l'Atlas Talià, amb pics de més de 2.300 metres d'alçada. Al Marroc hi trobem l'Atlas Mitjà i el Rif Marroquí, que just acaba a tocar a l'estret de Gibraltar, que és la part més propera, no? I en aquest atles mitjà trobem, per exemple, el Mont Adrar amb 3.340 metres i en el Rif, la muntanya, el Jebel Tidjin, amb 2.456 metres sobre el nivell del mar.
Per tant, aquí ens tornem a enfilar, eh? Després d'aquesta depressió del Nil, ja tornem a enfilar-nos cap a muntanyes altes.
Cap a muntanyes altes, si t'hi fixes també just on xoquen aquestes plaques africana i euroasiàtica, no? Podríem dir que són les muntanyes, l'orogènia es torna activa, no? I tornen a pujar aquestes muntanyes. I fet el fet, hem donat la volta.
I tant, ja tornem a ser a la península Ibèrica on hem començat, però ens has dit que aquesta geografia també tenia un paper important en la meteorologia, no?
Sí, home, i tant. Mira, com deia també Agustí Gensà, aquest meteoròleg balear de l'Escola Batear Balear de Meteorologia, i també n'hem parlat aquí en el Guait alguna vegada, tota aquesta regió, el fet que estigui tancat, sobretot els mesos on hi ha més radiació solar, a partir de la primavera fins a l'estiu i inicis de tardor, fa que pugi més la temperatura, evidentment, i que l'aigua del mar s'evapori més ràpidament. Per tant, ja sabem que l'aigua no es crea ni es destrueix, sinó que es transforma. Si s'evapora vol dir que estarà en estat gasós i tindrem més vapor d'aigua a l'atmosfera. Un vapor d'aigua que estarà preparat perquè quan comencen les primeres entrades fredes de la tardor o les primeres borrasques que ens arriben de l'Atlàntic, pugui fer aquell xoc que pugui provocar aquells aiguats, no? Aquelles grans tempestes, grans aiguats, que és una característica comuna a tota la Mediterrània, no només de, ho hem vist els últims anys, no només a Espanya, la península Ibèrica, Catalunya, sinó també a França, al sud de França. Ara parlàvem d'aquests episodis de les Cavens, d'aquests episodis del sud, a Itàlia, Sicília, que ha tingut casos de tempestes molt intenses els últims anys, Grècia, també, i al nord d'Àfrica. Països com Argèlia, fins i tot el nord de Líbia, han tingut els anomenats ciclons, aquests mediterranis, els anomenats medicans, borrasques amb una organització semblant a un huracà, però molt més petites dimensions, però que en aquelles àrees han provocat pluges torrencials i pluges molt tràgiques, per sobre dels 300, 400, 500 litres per metre quadrat, amb molts afectats i fins i tot moltes víctimes mortals. Per tant, tot per aquesta massa d'aire mediterrània, que aquests meteoròlegs la qualifiquen com a pròpia, com a diferenciada. Que
és un fenomen que es produeix només aquí, a la Mediterrània.
Clar, el seu mar tancat.
Exacte.
Si la Mediterrània fos un mar obert i estigués obert a l'Atlàntic i no hi hagués el d'allò, doncs, evidentment, no es produiria. Però això és el que totes aquestes muntanyes, aquest efecte cubeta, aquest efecte tancat, afavoreixen precisament això.
Doncs Sergi, avui ens has portat a fer una volta al Mediterrani i ens has descobert que al final no ens uneix només el fet de tenir el mateix mar i una mica la mateixa vegetació en segons quins llocs, sinó també la meteorologia, ens uneix amb tots els pobles de la Mediterrània.
La meteorologia ens uneix i també una recomanació, mira, aquests dies, ja saps que sempre me'n vaig a les bicicletes, jo.
Sí. Vols anar a fer la volta a la Mediterrània en bicicleta?
Sí, aquests dies, per exemple, s'està fent la volta a Turquia, el tour de Turquia. I ara començarà, el dia 8, començarà el Giro d'Itàlia, que ja hi havíem dedicat algun programa, algun guaita que tenim. Serveix molt per veure això, per veure les muntanyes mediterrànies, per veure aquests climes, per veure aquestes diferents regions, per veure les seccions dels Alps que hem parlat avui, aquestes seccions dels Apenins o de les serralades aquestes italianes, ens serveix per veure la geografia també. Per tant, un apunt, si teniu tele i esteu abonats a algun canal d'aquests que fan aquestes voltes en directe, doncs apa.
Doncs som-hi tots a veure la volta turca que comença.
La volta turca està acabant, o sigui, acabava ja el d'allò, ara comença el Giro.
Doncs vinga, el Giro.
El Giro d'Itàlia.
Doncs moltes gràcies, Sergi. Ens retrobem el proper Guaita.
Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I del món del Guaita que tenim, anem al Mundo Sonoro amb el DJ Bigut.
Mundo Sonoro. Obrim les orelles al món, connectem amb el planeta de la música independent i explorem els sons d'ahir i d'avui amb el DJ Bigut.
Boots on the Ground, Dempeus, Massive Attack, La banda anglesa formada a Bristol i reconeguda per la seva connexió activista amb Banksy torna aquest 2026 amb aquesta cançó protesta. Un tema composat per l'incombustible Tom Waits en contra de l'administració Trump, estem dempeus en contra de l'abús autoritari i les guerres injustificables. Massive Attack.
Big legs dangle from my helicopter home. Big sugar rhythm got me now. Brown, mean and young, dumb and for a clone. What can you use a marine for? This is a fucking ass machine gun war. Your boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground, boots on the ground. We trim your hedges, we fight your wars. Wait in the trenches and we're fucked till we're sore. With boots on the ground, boots on the ground. We're born shiny bullets in an army of ants. Blow that horn, we're sleeping our pants. Big titties, big titties. Well, we're hard on the burned down cities. Boots on the ground, boots on the ground. Shooting up the town. I stay in it all till Jimmy Hoffa is found. With my boots on the ground. Something goes tink when the cartridge is spent. Where do you think all your cartilage went? Boots on the ground, boots on the ground. Now who the hell are these federal pricks? Hiding in the center like a bloated ass tick. Air conditioned footstick loafers sitting in a room full of army posters. A coal to a diamond, a vote in the law. They campaign up all the blood they can draw. Mold your world, the soldier's just clay. How much does it have a soldier weigh? Cut you at the ankles and you throw that out of the way. The boots on the ground.
Aquest dijous sortim de tapes, perquè a l'Escala el dijous ja no és un dia qualsevol. Són tapes, copes i carrer. Els comerciants de l'Escala et donen una nova excusa per sortir de casa. Tapa, cervesa, vi o vermut per només 3 euros i mig. Segueix-nos a Instagram a Dijous de Tapes. M'enllaparàs els dits.
Diuen que hi ha un lloc que val més que mil paraules. Només aquí ompliràs el teu esperit d'emocions i viuràs al màxim la teva vida. L'Empordà és també teu. Esperit Empordà. Empordà.cat.
sabies que...
Una curiositat molt interessant és que els humans són els únics animals coneguts que poden ruboritzar-se. Aquest fenomen va ser destacat fins i tot per Charles Darwin, que el considerava una de les expressions més peculiars de les emocions humanes. El rubor es produeix quan els vasos sanguinis de la cara s'expandeixen de manera involuntària, fent que més sang arribi a la pell i doni aquest to vermellós. El més sorprenent és que no és una resposta física a un estímul extern, sinó que és una emoció social. Vergonya, timidesa o fins i tot sentir-se observat. Cap altre animal mostra aquest tipus de reacció visible associada a l'autoconsciència social. Això suggereix que el rubor està relacionat amb la nostra capacitat de pensar com ens perceben els altres. Alguns científics creuen que pot tenir una funció social. Mostrar involuntàriament que reconeixem una situació incòmoda pot generar empatia i reduir possibles conflictes. A més, és gairebé impossible controlar-ho voluntàriament, cosa que ho fa especialment interessant des del punt de vista psicològic.
Cuinem idees, el més calent és a l'aigüera.
I per continuar, i abans d'entrar a la secció de drets de butxaca, avui farem una recomanació literària que ens ha arribat de la mà de la Misha, la prescriptora literària del Calaix Actiu.
Calaix Actiu, literatura infantil i juvenil, amb les recomanacions de Misha, prescriptora cultural.
Hola, hola. Ja ha passat Sant Jordi, però sempre és un bon moment per seguir regalant llibres. Per a nens i nenes a partir de 5 anys, us recomano Impossible, de Caterina Sobral, que ha publicat La Topera. Tot el que existeix es va originar en un espai molt petit, més petit que un gra de sorra o que la punta del llapis més esmolat del món. Sembla impossible, però és veritat. A través d'una fascinant travessia entre partícules, estrelles i dinosaures, Impossible explica la història de l'univers vist de prop i a diversos anys llum, des del Big Bang fins a l'aparició de l'ésser humà. De fet, Caterina Sobral fa una molt bona feina explicant als més petits conceptes tan complexos com és l'origen de l'univers i el pas del temps. Sabíeu que, si l'univers tingués un any i el Big Bang hagués passat el primer dia de gener, la humanitat hauria aparegut a les 22:30 del 31 de desembre? De nou, sembla impossible, però és veritat. I per a joves a partir de 14 anys, us recomano Dons, d'Úrsula K. Le Guin, amb traducció d'Anna Llisterri. Indòmita recupera aquesta primera part de la trilogia Anals de la Costa Occidental, però que es pot llegir de forma autoconclusiva. Els clans de les Terres Altes posseixen dons. Alguns són meravellosos, com l'habilitat d'invocar-los, de fer foc o de moure la terra. D'altres són terrorífics, com el poder de torçar una extremitat o de provocar una malaltia. Els habitants de les Terres Altes viuen amb la por constant que una família utilitzi el seu do contra una altra. Dos amics decideixen no emprar els seus dons. La noia es nega a traure els animals a la mort durant les caceres. El noi porta una bena als ulls per no matar amb una mirada irada. A través d'aquesta novel·la immersiva, fosca i lluminosa alhora, Le Guin reflexiona sobre el que significa fer-se gran, trobar el teu lloc al món i renunciar a privilegis personals a canvi de fer del món un lloc una mica millor. Si voleu més recomanacions, em podeu seguir a les xarxes com a @misha_ql o a la pàgina web parauladenisha.com. Fins a la propera. Adéu!
Llibres infantils i juvenils amb Misha, prescriptora cultural. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.
El més calent a l'aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
Drets de butxaca. Descobreix els drets que no sabies que tenies amb Jan Botí.
Sigueu molt benvinguts un dia més a Drets de butxaca, aquesta secció on descobrim els drets que no sabíem que teníem amb el nostre jurista, en Jan Botí. Jan, bon dia.
Molt bon dia.
Quin dret ens portes avui? Què descobrirem?
Avui parlarem de presons i del dret a la segona oportunitat, i també de quina és la situació de les presons a Catalunya, quin funcionament tenen, quins graus hi ha, no? Allò que sentim moltes vegades, no? El primer, el tercer grau, ja li han donat, no? Per què, quan? Doncs bé, parlarem una mica de tot això. Jo espero que ningú del qui ens escolta hagi d'aprofundir gaire mai en aquest tema, però sempre va bé saber-ho.
Home, i tant, és informació que sempre està bé de tenir.
Efectivament, perquè quan parlem de la presó, sovint no ens movem entre dos extrems. Últimament ho sentim també fins i tot en el Parlament de Catalunya, els que diuen que és un hotel pagats per tots i els que pensen que és una mena de forat on la gent s'hi podreix.
Mm-hmm.
Doncs bé, la realitat segurament es mou en un terreny una mica més seriós i una mica més intermig que no pas en aquests dos, no? Sembla que les dades, comparades també a nivell europeu, poden ser esperançadores. Depèn del que considerem esperançador, no? Per què? Perquè ens diuen que 8 de cada 10 persones que surten de la presó no hi tornen. 8 de cada 10. Clar, això vol dir que la taxa de reincidència és d'un 20% i escaig. Mm-hmm. Per tant, home, déu-n'hi-do. Però, si fem una comparativa a nivell europeu, ens situa com a referència, fins i tot, no?
Per tant, estem fent les coses bé, no?
Sembla ser, sembla ser. No podem oblidar que al final la presó és un lloc on ens priven de llibertat, eh? Per tant, això és poca broma. I avui, doncs aquí a Drets a Butxaca, analitzarem una mica aquest equilibri, no? Com Catalunya gestiona les seves presons, perquè Catalunya és l'única comunitat autònoma que les gestiona, ara en parlarem també, per intentar reparar aquestes vides, però també quines són, doncs, les línies vermelles que estan establertes a nivell de seguretat, a nivell de responsabilitat, que els interns, doncs, no poden creuar i han de garantir.
Doncs som-hi, anem a explicar una mica qui regula aquest dret, que has comentat, que a Catalunya som una de les úniques comunitats autònomes que gestionem les nostres presons.
L'única. Mm-hmm. L'única comunitat autònoma que gestiona directament les seves presons des de fa quasi bé més de 40 anys. Això forma part, home, jo crec que aquí té un component d'aquesta vocació de Catalunya, no?, de ser un país amb totes les competències, fins i tot aquelles que no són agradables. Perquè aquesta competència hi ha molts altres territoris que la podrien tenir, perquè és una competència delegable. Però, sense dubte, és la Generalitat de Catalunya la única que ho ha sol·licitat. Bé, la única que ho ha sol·licitat, no. També ho havia sol·licitat el País Basc per raons evidents, històriques. Terrorisme d'ETA. Doncs no s'ha transferit mai en el País Basc. La política de presos, doncs, és la que és. Per tant, no som els únics en haver-la demanat, però sí els únics a qui se'ls ha atorgat. Però tenim una norma general, la Llei General Penitenciària, que és la que ens regula a nivell global, a tot l'Estat, i la Generalitat de Catalunya, doncs, té una sèrie de normativa, doncs, que per garantir aquesta inserció, doncs, també ha desenvolupat. Entre elles, té el CIRE. El CIRE és el Centre d'Iniciatives per la Reinserció, i aquesta institució és la que s'encarrega de fer tot aquest procediment, no, a Catalunya. Per què, recordem, la reinserció és un mandat constitucional?
Mm-hmm.
És que ens ho diu la Constitució. És que la presó hi és per reinserir el pres a la societat. No té un caràcter punitivista.
Mm-hmm.
Malgrat pot tenir, doncs, té un cert element de càstig, però aquest no és l'objectiu principal.
L'objectiu és que puguin reinserir-se a la societat.
A la societat, correcte. Uh-huh. Per això, a Catalunya ho fem a través del Centre d'Iniciatives per la Reinserció, que és el qui s'ocupa també de la inserció laboral d'aquesta gent, de fer tot aquest acompanyament, etcètera, etcètera. Per què? Pues perquè això és un mandat constitucional. Ara bé, aquesta reinserció no és un xec en blanc. Uh-huh. I no és un xec en blanc perquè la Constitució diu que justament aquestes penes s'han d'orientar a la reeducació i que aquests graus de llibertat dins d'aquest sistema es van guanyant a poc a poc, graó a graó.
Uh-huh.
Ho parlàvem a l'inici. Tenim els graus. Tenim el primer grau, el segon grau, el tercer grau. El primer grau és el règim tancat. És el règim tancat per interns, doncs, que tenen una perillositat forta, una perillositat extrema, i que estan inadaptats en aquesta vida. I aquí les activitats que poden fer dins de la pròpia presó són molt limitades. Són molt limitades i tenen un control molt fort, molt fort. Després tenim el segon grau, no?, que és on es troba la immensa majoria de la població reclusa. Doncs aquí és on el treball, on la feina comença a ser un dret, és a dir, podem treballar, és on, per exemple, no, aquesta institució, el CIRE, doncs comença doncs, a posar-hi la seva puteta per treballar amb aquesta gent doncs, la reinserció real. I després trobem el grau somiat, el grau somiat, que és el tercer grau. Tercer grau somiat per què? Doncs perquè permet sortir a treballar. No només treballar a l'interior de la presó, sinó que permet sortir a treballar, fins i tot dormir a casa uns dies a la setmana, dies a la setmana, o en un centre obert que pugui estar tutelat, no? Però per arribar-hi cal que hi hagi tot una sèrie d'informes favorables de part de les juntes de tractament, de les juntes de tractament de les presons. Aquí és cert que la qüestió econòmica i el penediment juguen una peça clau. Perquè, a diferència del que poden pensar moltes persones, per progressar al tercer grau no és suficient emportar-se bé. No, és que es porta molt bé. Bueno, és importantíssim, eh? És importantíssim. Si hi ha presos que ens escoltin, portin-se vostès bé. Però no és l'única cosa. I per què no és l'única cosa? Perquè aquí el Codi Penal ens atorga més requisits, més opcions a desenvolupar, no? La responsabilitat civil. És a dir, en molts delictes, especialment els econòmics, no? Quan hem vist casos de corrupció, casos de blanqueig, casos de malversació, o contra el patrimoni, contra el patrimoni, si l'intern, si el pres, no paga les indemnitzacions establertes a les víctimes, no podrà accedir al tercer grau.
Per més bona conducta que hi hagi, eh?
Exacte. Per tant, aquesta reparació econòmica és importantíssima. I després, havíem parlat abans a l'inici, no?, del cas del País Basc, del terrorisme d'ETA, el terrorisme i les bandes criminals, aquí la llei és més dura, encara. I aquí cal mostrar signes inequívocs d'haver abandonat la violència, de col·laborar amb les autoritats i de demanar un perdó exprés a les víctimes. No n'hi ha prou aquí, en absolut, en portar-se bé. És un tema molt seriós i, per tant, requereix d'un plus, d'un extra, de compromís en aquesta reinserció. No és tan senzill.
Doncs ara que sabem una mica com funcionen aquests graus d'internament, anem a veure quins drets i deures tenen les persones preses quan estan dins de les presons.
Exacte, és una pregunta, no?, que jo, molta gent a vegades es fa, escolta, poden fer això, poden fer allò altre, n'hi ha que estudien, n'hi ha que treballen, no hi hem dit que treballar, doncs efectivament sí, a partir del segon grau. Bé, intramuros, que es diu en llatí, intramuros, què es pot fer? En relació a internet i les connexions, no? Ja que estem en ple segle XXI, a efervescència de la intel·ligència artificial i d'internet i les xarxes socials, tenir dret a la informació, que el tenen, no és una barra lliure del cercador de Google, en aquest cas, no? Per tant, els interns tenen dret doncs, a poder escoltar la ràdio, hi ha sales, a mirar la televisió, a llegir la premsa. Ara bé, l'accés a internet està molt restringit, justament per evitar que hi pugui haver possibles reiteracions delictives a través d'això, no? Perquè al final és un món molt obert, no? Per tant, hi ha una restricció molt forta, generalment lligada a aquells que estudien, a aquells que estan fent una formació professional. Doncs aquí sí que, amb aquesta vessant educativa, doncs el CIRE permet aquest ús, no? Però per evitar que es puguin cometre nous delictes, té una restricció molt forta, molt forta. Després una altra qüestió, no? Tenim la qüestió de la intimitat i la cel·la, no? Es poden donar, es donen opcions a que si en parelles entre presos o en parelles externes es puguin tenir el que es diuen vis-a-vis íntims. Això passa, també, passa, i a la llei el que diu és que s'ha de proveir d'una sèrie doncs, de condicions higièniques i de salubritat correctes, una habitació, que fins i tot poden posar un llit, bueno. Per tant, això també és un dret que tenen els presos. Una tercera qüestió que és important són els permisos, no? A vegades en n'hem parlat, no? Quins permisos? Quan poden veure la seva família? Bé, hi ha de manera regulada les visites que poden fer doncs, els familiars, els amics. Els advocats tenen menys restricció i poden anar doncs, de manera molt més assídua. Però tenim dos tipus de permisos. Els permisos ordinaris, no?, que quan estàs en aquest segon o tercer grau que mencionàvem a l'inici i s'ha complert una quarta part de la condemna, es poden sol·licitar.
Això és important, eh? Una quarta part de la condemna.
Una quarta part de la condemna, correcte. I després tenim els permisos extraordinaris, no? Que independentment del temps que faci que tu hi ets, sempre i quan el jutge no apreciï que hi pot haver risc de fuga o de reiter, etc, etc, te l'haurien d'atorgar. Per exemple, la mort d'un familiar, el naixement d'un fill, és a dir, aquests casos en els quals és bastant imprescindible poder-ho fer. Hi ha casos en els quals no s'ha permès, eh? Però és cert que s'ha d'analitzar cadascuna i sempre segurament es farà amb una custòdia policial, doncs, adient, com dèiem, per evitar aquest risc de fuga.
Quins altres drets o deures tenen els interns?
Clar, és a dir, dins de la pròpia presó hem de tenir en compte que allò no és una mena de campixi i rellisca, no? Sinó que en els interns aquí tenen l'obligació de seguir, de acatar les normes internes establertes pels, bueno, pels responsables. I en aquest cas, si els interns actuen de manera violenta, alteren greument la convivència, això passa, això passa. El sistema preveu fins i tot l'aïllament, no? Això ho hem sentit també, sobretot, no? En pel·lícules americanes, aquestes cel·les d'aïllament, que poden ser-hi fins a un màxim de 14 dies, fins a un màxim de 14 dies, i sota una vigilància mèdica forta. Forta perquè, bueno, estàs aïllat de tot, i per tant la situació personal d'alimentació pot deteriorar-se, i per tant s'hi ha d'estar molt a sobre, no? Aquests serien la fotografia que volia mencionar. I sí que hi ha una dada que m'ha cridat l'atenció i que també n'hem sentit a parlar molt en els mitjans. Dada de l'IDESCAT, Institut d'Estadística de Catalunya. Gairebé el 50% dels presos de Catalunya són estrangers. Xifra molt alta.
Sí.
I estrangers vol dir que no tenen nacionalitat espanyola.
És pràcticament la meitat.
Pràcticament la meitat. Però clar, quan mirem quina és la xifra de població estrangera a Catalunya, estem en el 16-18. Clar, això ens indica que hi ha una tendència a un augment de la criminalitat en els estrangers en global, si més no, amb les dades aquestes que tenim. De fet, segons un informe europeu que es fa de manera recurrent, l'informe Space, no?, fet pel Consell d'Europa, l'any 2024 ens situa com una de les regions europees on major és la proporció d'interns estrangers. Com una dada també deixo a reflexionar pels oients, i en aquest cas la llei catalana posa un focus especial en la reinserció de dones estrangeres, justament per garantir que tenen una autonomia i una fortalesa que així doncs entrar al sortir en xarxes doncs de delinqüència per falta d'arrelament i fins i tot, no, doncs amb el que és el tracte de persones, no? La trata de blanca, que diuen en castellà.
Doncs, Jan, després d'aquesta dada, anem a uns últims apunts per tancar la secció.
Sí, doncs en aquest cas tres apunts interessants, que no són un resum, simplement són tres qüestions a tenir en compte. El dret a vot no el perden els presos pel fet de ser-ho. Ara bé, si hi ha una sentència que t'ha privat del que se li diu el sufragi actiu, doncs aleshores sí que no podrien votar, no? Però poden votar per correu i estar al corrent, doncs, de la societat, aquell dret d'informació del que el parlàvem.
Exacte.
No? Ens permet fer-ho a través de la premsa, la ràdio, la televisió, i per tant podem expressar el nostre vot també a les urnes, ni que sigui per correu. Una segona qüestió és la maternitat fins als 3 anys. Les dones que estiguin preses tenen dret a tenir els seus fills amb elles a la presó fins que compleixin els 3 anys, en unitats especials, que estan especialitzades, i que tenen doncs totes les necessitats cobertes doncs per tal de poder tirar endavant amb el nen, però fins als 3 anys només.
O sigui, a partir dels 3 anys aquest menor ha de sortir de la presó, entenem,
Sí. I finalment, bueno, un concepte, no? El sistema t'ajuda si tu l'ajudes. Perquè l'administració, clar, inverteix molt en formació, però són els interns, són els presos els que han de demostrar efectivament, també aquesta voluntat real de reinserció, aquesta voluntat de penediment, de canvi, per tal de poder funcionar en la vida ordinària, no? I per tant, el jutge de vigilància penitenciària serà el qui garantirà que aquests drets es compleixen, que aquests drets s'estan exercint. I també és qui pot frenar aquestes sortides de les quals parlàvem, no? Quan es considera que pot haver-hi un eventual risc. Jo què et puc dir com a colofó final, no? Que aquesta reinserció, a vegades qüestionada, no? per situacions que veiem en el dia a dia, al final segurament és el camí més intel·ligent, el més difícil, el més difícil, perquè és molt més senzill ser merament punitivista. No crec que haguem de ser il·lusos, tampoc. No crec que haguem de ser il·lusos, tampoc. Però en l'equilibri està la virtut, i per tenir, doncs, una societat que funcioni, segurament l'important és potenciar aquest tipus, doncs, de contracte, no?, entre el pres i la societat, que al final és un esforç per ambdues parts.
Doncs, Jan, moltes gràcies per portar-nos avui una mica d'excursió a la presó, a descobrir una mica quins drets i deures tenen aquests interns, perquè a vegades ens sembla una mica... Ho tenim una mica com desconegut, no?, tot aquest tema. Ens sembla que estan allà dins i ja
està. A les pel·lícules.
Sí, sí. I desconeixem tot el que hi ha darrere d'aquestes institucions, no?, que són les presons, que treballen, per això que dèiem, per la reinserció.
Correcte.
Doncs, Jan, ens retrobem un altre dia als drets de butxaca.
Fantàstic. Fins la propera.
El més calent a l'Aigüera. 30 anys a Ràdio L'Escala.
I després dels drets de butxaca i per acabar el programa, avui ho farem amb música amb el vol de la Mocell de Sant Traït.
D'un que volia ser, volia sé saltar muntanyes i amb els arbres barallar. El cel és un somni, no se'l pot fer esperar. Els núvols, les seves muntanyes, el cel l'horitzó llunyà.
I fins aquí el programa d'avui. Ens retrobem demà amb nous temes i més converses. Moltes gràcies per escoltar-nos i que acabeu de passar un molt bon dia.